Un dia més tenim amb nosaltres a David Gómez de Mora, que avui ens portarà un tema molt interessant i que tots els que vivim per Vinaròs, Benicarló i més amunt, de la via que va amunt, coneixem. I mai millor dir lo de la via que va amunt, perquè avui parlarem de l'arribada del tren a Vinaròs. No és així, David?
Hola, bon dia, Albert. Sí, avui parlarem de l'arribada del ferrocarril aquí al nostre poble.
Bueno, jo he dit tren, ferrocarril, no sé si el terme exacte
seria... Sí, s'entén perfectament que és el mateix. Vull dir, té... Clar, evidentment des del punt de vista tècnic, però dona igual, així parlem d'una manera més...
La vida hi ha matisos que a vegades no ho saps, però bueno, sí. David, explica'ns.
Bé, no? L'arribada del ferrocarril a Vinaròs, com molta gent sap, es va produir, com en altres tantes ciutats peninsulars, en la segona meitat del segle XIX. L'aparició del tren, n'hi ha que dir que va marcar un abans i un després, no sols en la geografia vinarosenca, sinó també en el mode de vida de tota la seva població i gent de la comarca. En aquesta època, s'assisteix per primera vegada a la creació d'una autèntica economia de mercat, afavorida en aquest cas pel desenvolupament del capitalisme i aquest liberalisme polític despuntant. D'altra banda, la creació de les caixes d'estalvis i bancs que, afavorits per la creixent especulació immobiliària, van fer que el país començarà doncs, a modernitzar-se i, per consegüentment, el nostre poble, el qual va vindre donat per uns interessos d'uns certs burgesos acabalats, perquè sempre va així la història quan venen aquestes grans obres que ens connecten en l'àmbit de les comunicacions, que van veure com els avanços que ja s'estaven donant en altres països, doncs en aquest cas podien millorar la nostra qualitat de vida. Jo sempre ho dic, una d'aquestes figures que encarna en el territori valencià doncs eixa mentalitat de progressar, de canvi, de millorar, és la del senyor José Campo Pérez Arpa i Vela, més conegut com el marquès de Camp, que és un títol donat a posteriori pel rei Alfons XII i que era un fill d'uns comerciants que va néixer a València en l'any 1814, una persona en una gran capacitació econòmica, tenia molts de diners i també una visió empresarial que va fer que esta zona en la que avui ens trobem, doncs a partir d'aquest moment, de lo que seria la segona meitat del segle XIX, començarà a tindre pues, una evolució econòmica que històricament ens situa en una de lo que serien les fases de major projecció i creixement en el que seria l'àmbit de les comunicacions respecte a èpoques anteriors. Hem de dir que aquest senyor va estudiar comerç i va ajudar a lo que seria l'enlairament de l'empresa familiar, és a dir, tenia una visió empresarial brutal. El reconeixement a la seva persona se li va otorgar quan va ser elegit alcalde de la seva ciutat en 1843, és a dir, era una persona molt coneguda ja allí en València, i això va ser un esdeveniment que portaria amb si el desenvolupament d'una sèrie de millores per a que la ciutat de València, com va ser per exemple la instal·lació de l'enllumenament elèctric posteriorment o l'empedrat dels carrers, és a dir, era una persona que tenia una gran visió i que evidentment va permetre que una part del nostre territori estiguera millor connectat. Encara que sense dubte, una de les empreses amb les quals més se l'ha relacionat ha estat en el negoci del ferrocarril. L'aparició d'aquest nou sistema de transport pretenia ajudar a l'expansió dels productes agrícoles cap a nous mercats. Ja recordem que prèviament, en el segle XVIII, segons Cabanilles, la densitat quan a la xarxa de lo que seria el tràfic, no, de gent, parlo molt abans de lo que seria el ferrocarril, no tenia res a veure amb lo que serà el moviment de població i de mercaderies que tindrem en l'arribada del ferrocarril, és a dir, entre aquesta societat prèvia al ferrocarril de la segona meitat del segle XVIII, si veiem les dades, la mobilitat no té res a veure en el que tindrem a partir de la segona meitat del segle XIX, perquè Vinaròs és cert que estava ben comunicat per la costa, però això era insuficient, és a dir, teníem un problema que ens connectava en altres zones de la península. És veritat que hi ha hagut vies històriques, però el ferrocarril no te pots ni imaginar, Albert, la gran revolució que va suposar per al transport de mercaderies i de persones. El tren va suposar una millora i un accelerament del transport comercial sense precedents. Al mateix temps, aquest va contribuir de manera efectiva a que la nostra població doncs, tinguera una major capacitat per a poder portar productes, inclús també se podria estar relacionar com un al·licient per a lo que serà la posterior aixecament de lo que seria el port de Vinaròs. Un dels desitjos del marquès de Camp va ser connectar València amb Tarragona. Les obres es van dur a terme per la Societat de Ferrocarrils d'Almansa a València i Tarragona, o ABT, i la qual prèviament ja havia treballat en el pla per al trajecte entre València i Almansa, és a dir, s'estaven ahí pensant, dirigint molts de projectes que a poc estaven connectant tot el nostre territori. El disseny del periple entre Vinaròs i Tarragona es va idear per la costa, travessant les poblacions de Sant Carles de la Ràpita i Amposta, encara que aviat aquest projecte va generar una certa discòrdia perquè l'alleïment en el qual quedaria Tortosa va obligar a canviar el traçat inicial. Això molta gent ho desconeix. La població d'aquesta localitat no volia desaprofitar la possibilitat de gaudir de línia ferroviària i, per tant, es va optar per elaborar una nova ruta que, des de Vinaròs, arribaria fins a aquesta ciutat passant per Ulldecona. D'ahí aquest canvi del trajecte inicial. El recorregut del trajecte del tren fins a la nostra localitat se va concloure el 12 de març de 1865, després que s'obrís el tram de via entre Benicàssim i Ulldecona. I en 1867, segons ens conta Borràs Jarque, es va construir l'estació, que seria remodelada anys més tard, aixecant un nou edifici i decorant-lo amb una elegant marquesina, que és la que encara se veu en aquestes fotografies en blanc i negre de l'època. Enrere quedarien els desitjos de construir altres dues connexions més, una que pretenia enllaçar Vinaròs amb Alcanyís i, per tant, amb Aragó, i una altra amb Alcanar. Aquesta van ser projectades a principis del segle passat, però mai van veure la llum. Ja ho hem comentat abans, quan hem ficat l'exemple també de la Ràpita i Amposta, és a dir, des d'un primer moment se van fer molts de projectes, el que passa és que això, moltes vegades, aquestes idees anaven canviant, depenia dels interessos, també dels lobbies de l'època, perquè hi havia grups de pressió que demanaven doncs, que el trajecte se modificara, que anara per ací, perquè això podia suposar una millora econòmica, és a dir, hi ha interessos que són molt curiosos i que, igual que passa avui en el segle XXI, ja es podem traslladar en el segle XIX, és a dir, això era una realitat. Aquesta època d'esplendor a la nostra localitat coincideix, com veurem, en una etapa de creixement econòmic gràcies al comerç del vi, així com en el començament del port de Vinaròs, en l'execució en aquests anys de l'obra del Moll de Llevant i després projectant-se en el de Ponent. Borràs Jarque en la seva obra ja comenta constantment la necessitat d'infraestructures com la carretera d'Aragó i que la població necessitava per a poder créixer econòmicament, és a dir, això és una referència molt important. Se volia connectar el que era la nostra part en un primer moment en tren, però clar, això ja després va quedar, pues, com dic, obsolet, com altres projectes que molt són curiosos, que no han arribat a lo millor a només quedar impresos en un paper, però que no deixen de reflexar-nos aquestes problemàtiques, aquests interessos i el que la gent volia realment per al seu poble. És a dir, moltes vegades projectes que no s'arriben a executar són també interessants per als historiadors perquè ens estan parlant de problemàtiques i de necessitats que la gent estava demandant en aquesta època i que si no ho veus, a lo millor per part d'aquests estudis, doncs se poden desconèixer per la historiografia local.
Molt interessant. Sí, i això d'arriba a Aragó va bé la via de la Vall de Safat, no? Que començava a Íjar fins al Delta, que era, pretenia portar les mercaderies de Saragossa cap aquí, i també en cas d'invasió de guerra era una manera ràpida de desplaçar tropes, diguem-ne, a la rereguarda detrás de l'Ebre, que és el que jo vaig llegir, que actualment és una via verda fantàstica, molt llarga, que pots fer en dos dies en bicicleta, en molts de paradors, moltes estacions ja en desús, i que sí, que va ser un dels projectes que també se va desenvolupar, si no recordo malament, després de la, bueno, de la Guerra Civil una mica, però després de la Guerra Civil molts de presoners republicans van també que tenir que treballar allí per acabar de festa via de la Vall de Safat, i bueno, que va ser una via que va durar uns anys, però al final ja per poc rentable pues ja la van tenir que eliminar, si no recordo malament.
Sí, n'hi havia situacions d'aquestes com les que tu comentes, esta que molt bé has dit, que a poc, el que tu dius, hi ha un projecte inicial que a vegades inclús arriben a realitzar, s'arriben a fer obres, però que després, degut a que no són pràctiques o que presenten problemes que prèviament en un inici no s'han projectat, doncs acaben per això. Moltes vegades també caen en desús, és a dir, això ha succeït moltes vegades.
I David, també per fer aquestes vies, la orografia del lloc també tindria la seva importància. El litoral mediterrani, doncs, bueno, si vas prop del mar, doncs molts d'accidents geogràfics no n'hi ha, no?
Clar, efectivament, el que seria la disposició del medi, d'aquesta geomorfologia continental, és essencial per a poder tindre una major facilitat a l'hora de tindre un trajecte com seria el ferrocarril. Clar que les zones més abruptes hi ha també una sèrie de càlculs que els enginyers fan per a poder veure fins a quin punt, depenent d'aquesta pendent, doncs, pot passar per ahí la via o no. Efectivament, això era un hàndicap i per aquest motiu les vies, el més adient i fàcil era, doncs, poder fer-les persones que no tingueren una accidentalitat. Efectivament, per això la costa està molt millor connectada en tren que les àrees interiors.
Sí, sí. I també, no sé si en tren, suposo que també se va reproduir el que era l'Espanya radial, no? Que Germán Bel va fer uns anys un llibre que parlava de la interconnexió dins d'Espanya, que a vegades no eren connexions lògiques que tenien que haver, pues, entre punts comercials o industrials, no? Que era més, des de Madrid surt tot i era la preferència de los radios de Madrid que no el que era la costa entre ells, no?
Bé, clar, per supost, anem a veure la política centralista que des del segle XVIII tenim i que se queda claríssimament manifestada en la xarxa actualment de comunicacions, és una realitat d'aquesta qüestió. Només ja que veuré, per exemple, les carreteres que hasta no fa tant, encara que s'hagin fet millores, teníem en la província de Castelló entre alguns municipis i després en altres zones de l'interior de l'estat que tenen una densitat demogràfica molt pareguda a la millor a la zona del nord de Castelló, però que disposen d'uns millors serveis o connexions a altres vies principals. Efectivament, això és una realitat. És aquest model de donut, no? Que diem de sumidero, de polp, que des d'un centre radial molt al parisino, al que tindríem en França, que això ja ve, com dic, arrelat en aquestes polítiques que, sobretot en l'època borbònica, tenen moltíssima afecció en el nostre territori.
I suposo que deuen haver dades, no sé si ara t'agafo que no les tens a mà o no, però com va influir econòmicament i poblacionalment l'arribada del tren a Vinaròs? Entenc que a la millor és una cosa que no tens a mà, però bueno, jo suposo que alguna repercussió tindria.
Home, clar, bueno, hi hauria que demostrar-ho en dades, no? en un estudi, això, però efectivament, clar que se notava. Tinguem en compte que el tren, a banda de que dinamitza l'economia, permet un major flux de persones que entren, passen, venen, és a dir, reactiva tot, és la pescadilla que se mossega la cua, i això després se tradueix en una millora econòmica, perquè tu el producte ja li pots donar una sortida que potser abans estava més limitada o inclús no podies realitzar-lo, i està comprovat que en aquells llocs on hi ha una bona xarxa de comunicacions, doncs la millora social, econòmica, al llarg de la història ha sigut molt més bollant que en àrees que estan aïllades i sense cap tipus de sortides. Clar que sí, això és un element, vamos, principal. Per aquest motiu, precisament, aquestes pressions, aquests lobbies ja de l'època, de per favor, que el tren passe per ací. Per exemple, fa uns mesos me comentaven, ja veus tu quines coses, no?, en un poble de la Màlaga rural, i me dient de com, per exemple, un terratenent en el segle XIX, allà la segona meitat, va fer tot el possible per a que el tren, com tenia que passar per dins d'aquest terme ruralitzat, doncs si podia ser que se desviara la via cap al seu cortijo. És a dir, això passava en un poble de l'interior de Màlaga que molta gent no coneix. Tu imagina't el que podia succeir en zones com, per exemple, la nostra, en l'àrea litoral, on tenim elements geogràfics que són referents. Això era una realitat que moltes vegades els historiadors, clar, és normal, ho passem per damunt perquè no ho analitzes, però seria, clar, costaria molt, no? Això hi hauria que fer molta suposició, però per què per esta part concreta i no per l'altra? És a dir, hi ha sempre interessos, és a dir, l'ésser humà ha sigut així i continua sent en aquest sentit, no han canviat tant.
Recordem lo de l'AVE de Madrid-Sevilla, a l'època de Felipe González, que van dir-ho clarament, és que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú.
Clar, sí, sí, és així.
Perquè l'AVE Madrid-Sevilla no era el més rentable ni el més necessari del moment, hi havia molts altres molt més importants econòmicament i comercialment.
Sí, 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 és així, Albert, és així, tal qual.
Sí, no ha canviat tant.
No.
La història de l'arribada del tren a Vinaròs, bueno, qui diu Vinaròs, diu Benicarló, Peníscola, Ulldecona, perquè tot
bueno, Peníscola, els nostres veïns pobres, la connexió pues, no és...
Bueno, Peníscola en Benicarló, vaja.
Sí, no, clar, no, però jo dic també, sobretot reivindicant, no? És perquè això, a col·lació de lo que m'estaves preguntant, i mira, a veure com ja ha dit la qüestió, Peñíscola, segurament, si la connexió ferroviària haguera sigut més, vamos, realment connectada amb Peñíscola, perquè Peñíscola ferroviàriament no està connectada, segurament també això haguera influït en el que és el devindre de la seva història, perquè casualment en aquest moment, quan se fa el ferrocarril, encara que com dic, ahir en l'estació te fique Benicarló Peñíscola, perquè Peñíscola tot el món sap que per a poder desplaçar-te tens que agafar l'autobús o el transport particular, està en una situació econòmica molt, molt, molt crítica i a lo millor això haguera sigut un dels grans elements que haguera portat dinamisme. I precisament això encara, davant de la situació econòmica i política que està vivint, es tanca encara més aquest model local. Per això ho dic, la importància de portar el ferrocarril cap a un lloc o un altre.
Sí, mira, això que dius de Benicarló Peñíscola, també l'estació d'Ulldecona és Ulldecona al Canal a Sénia.
Clar.
També, sí, és una mica per fer el tot un revolutum, encara que físicament l'estació pues, està a Ulldecona, està a Benicarló, encara que, clar, els veïns de cada lloc pues, deuen tenir pues, transports públics puntuals no?, per a poder arribar, o particulars, no?, per a poder arribar a l'estació de referència. Però, bueno, i molta gent que abans, pues, com tu també dius abans, no? Van desviar a Tortosa, ara Tortosa és com un apèndix que t'has de desviar a l'altura de l'aldea, tornar, vull dir que també ha evolucionat i el que abans eren més interessos de l'època, en els anys també ha tingut que canviar recorreguts, canviar, doncs depèn també de l'economia, de les necessitats
Sí,
i
sí,
si a
sí.
vegades se fan esforços polítics, perquè clar, no deixaràs a Tortosa sense tren, no? I llavors te toca
Clar.
fer un apèndix que entre una cosa i l'altra tardes mitja hora, no?
Efectivament.
Per anar a Barcelona, quan tarda de Vinaròs a Barcelona? 3 hores i mitja, me penso. És per això que
Sí.
molta gent se'n va a l'aldea per agafar el tren que va allà.
Sí.
Bueno, pues, he dit, moltes gràcies, David Gómez de Mora, que avui ens ha portat la història de l'arribada del tren a les nostres terres i t'esperem per una propera ocasió.
Clar que sí, Albert, gràcies a vosaltres.
Adéu.